amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Avui divendres els oferim l'info número 200. Des del setembre de 2007 els venim oferint cada divendres el resum de la informació més destacada de la setmana, des de diverses òptiques i amb els seus protagonistes directes. Han estat milers de notícies, centenars d'entrevistes i de reportatges, tot per informar-los amb detall de la informació local. A l'editorial d'avui, donat que recordem aquestes 5 temporades que portem en antena, volem aprofitar també per reivindicar una mica la professió periodística. La pèrdua de llocs de treball s'assuma a l'augment de la precarietat a les redaccions. En els darrers 3 anys s'ha triplicat el nombre de periodistes en atur, que ja supera els 2.000 als Països Catalans i amb els quals ens volem solidaritzar. I com cada divendres a aquesta hora i per 200 vegades, passem a conèixer les notícies més destacades de l'info d'avui amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars. El passat dilluns es va celebrar un ple extraordinari per aprovar el crèdit del Pla d'Ajust. En donarem tots els detalls.
L'Assemblea de Ripollet celebrarà el proper 26 de maig el primer any del 15M. La seva valoració de la marxa del Vallès ha estat positiva.
Dilluns comença el període de preinscripció d'educació secundària postobligatòria. Vicente Guerrero, sotsdirector de formació professional de l'Institut Palau Cita, ens parlarà dels cicles formatius del centre.
Serveis Socials ha posat en marxa 2 nous projectes relacionats amb la gent gran i amb l'atenció dels usuaris a través de les dinàmiques grupals. Ens ho explicarà la seva regidora, la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 18 de maig de 2012. Comencem.
El 91.3 Info.
I com dèiem, l'Ajuntament de Ripollet va celebrar el passat dilluns 14 de maig un ple extraordinari per tal d'aprovar l'operació de crèdit vinculada al pla d'ajust exigit pel govern de l'Estat. El punt va comptar amb els vots en contra d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i el COP Compromís per Ripollet i els vots a favor de PSC, CiU i PP. Abans, però, els regidors van aprovar per unanimitat no cobrar en concepte d'assistència a aquest ple, tal com han anat fent a les darreres sessions extraordinàries.
Quan el pla d'ajust, que tal com va explicar la regidora d'Hisenda, Imma Viera, ja havia estat autoritzat pel Ministeri d'Hisenda i administracions públiques. Aquest finalment s'ha aprovat per valor de 845.107,20 euros en lloc dels 2,6 milions d'euros inicials. Una dada positiva, segons Viera.
Hem passat dels 2.600.000 inicialment marcats a 845.000, és a dir, que l'Ajuntament de Ripollet ha fet front al pagament d'una bona quantitat d'aquella quantitat inicial que es va remetre, amb el que ens col·loca en una situació econòmica bona si comparem amb els ajuntaments, amb la resta d'ajuntaments que hauran d'anar aprovant les seves operacions de crèdit.
La regidora també va explicar que aquest acord s'adoptava amb molt poc marge de temps i sense les dades concretes per part del govern central quan el crèdit. Sentim Imma Viera.
Tal com us ho he dit, el Ministeri encara no ens ha dit amb quina entitat de crèdit es formalitzarà aquesta operació de crèdit, ni tampoc les condicions concretes, sinó que el que fem aquí és reproduir aquelles recomanacions que ens ha dit per escrit el Ministeri, és a dir, els 10 anys amb 2 de carència i un tipus d'interès que teniu aquí, que és un càlcul que ens han recomanat, però que no està especificat i que pot anar entre un 5 i un 5,5 d'interès, que és el que se'ns ha dit.
Quan els vots, com hem dit, tant Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, com el COP Compromís per Ripollet, hi van votar en contra. Pablo López, regidor d'Iniciativa, assegurava que no veia clar ni la finalitat ni els mitjans.
Partiendo de la base que hemos aprendido que comprar dinero es un error, y más cuanto esta compra es una compra impuesta, independientemente del partido que gobierna a nivel estatal o del que gobierne el ayuntamiento, nosotros creemos que el ayuntamiento, creemos en el ayuntamiento como institución. Por eso no nos gusta que nos pisen competencias.
Des del Compromís per Ripollet, José María Osuna assegurava que amb aquest acord tornen a pagar els mateixos les responsabilitats dels causants de la crisi i proposava la insubmissió davant l'Estat.
Nosaltres creiem que els ajuntaments ja han de decidir si segueixen acceptant aquestes mesures fins que la població estigui totalment escanyada o haurem de començar a desobeir i a declarar-nos insubmissos davant d'aquestes situacions que són flagrantment injustes.
L'alcalde Juan Parralejo va tancar el ple responent al Compromís que, tot i considerar injust aquest acord, no podien desobeir l'Estat perquè les conseqüències serien pitjor.
El que no farà aquest govern i aquest Ajuntament és fer polítiques de desobediència ni insubmissió, perquè aquestes polítiques, quan s'està a l'oposició, és correcte dir-ho, però quan s'està en el govern això té conseqüències. Això els hi passarà a alguns ajuntaments que els seus plens no han aprovat el pla d'ajust perquè no tenen majories o algunes coses o altres motius, però aquests ajuntaments no s'escapen. Aquest ajuntament ho tindran pitjor perquè tenen bloquejats l'aportació de tributs de l'Estat. Per tant, és pitjor, és molt pitjor.
Si no hi ha cap canvi, el proper 31 de maig tindrà lloc la sessió ordinària del ple de maig.
El passat 24 d'abril, l'oficina del síndic de Greuges de Catalunya va visitar Ripollet per tal d'atendre les queixes de ciutadans i entitats referides a l'administració pública. El COP, Compromís per Ripollet, va aprofitar la seva presència per exposar el que consideren un greu problema a Ripollet, on existeixen més d'un centenar de pisos de protecció oficial ja construïts de les promocions de l'Insol a la zona Pinatons i que continuen buits.
El regidor del Compromís per Ripollet, Antoni Pijuan, va assegurar quan a la gestió del tema per part de l'Insol que hi ha una manca de voluntat en solucionar-ho, ja que es neguen a acceptar qualsevol iniciativa que vagi per un altre camí, recordant la moció on es demanava que els habitatges passessin a règim de lloguer. El grup de l'oposició també denuncia silenci per part de l'equip de govern, tot assegurant que no busquen cap solució i que prefereixen que no surti a la llum. Tal i com recorda el COP Compromís per Ripollet, el síndic ha de vetllar pel bon funcionament de l'administració i perquè respectin els drets de les persones. En aquest sentit, Pijuan assegura que ens es troben davant d'una situació on no s'està garantint el dret de l'habitatge de les persones, en especial dels col·lectius més vulnerables.
I seguim en l'àmbit polític. El Partit Popular de Ripollet presentarà una moció al proper ple municipal on proposa que s'ofereixi un catàleg de llocs de treball a l'Ajuntament de Ripollet i als seus patronats per tal que persones en situació d'atur hi realitzin pràctiques no remunerades i puguin completar el seu currículum, tal i com va explicar en roda de premsa el portaveu popular Víctor Dieguez.
L'objectiu de la moció, segons el cap de llista dels populars, és obrir una porta a les persones que fins ara no tenien opció d'ampliar els seus coneixements de forma pràctica. La moció demana que s'ampliï el catàleg de tasques que recull l'ordenança de convivència a l'hora de compensar una sanció i que es tinguin en compte també llocs de feina amb alguna qualificació. Escoltem a Víctor Dieguez.
Doncs, clar, si això es pot fer, nosaltres voldríem veure un catàleg igual, més aviat, més que igual, ampliat, en dos sentits. Un, amb més àrees, i dos, ara us ho explicaré una mica, que no només agafi amb una persona, entre cometes, sense cap mena de coneixement previ, sinó que també pugui haver unes certes tasques que requereixin un cert coneixement. No? Aquí del que es tracta és, torno a dir, de que l'Ajuntament, insisteixo, pugui ser un lloc on una persona, un jove, un aturat, un home, una dona, bueno, en diferents situacions, i que vulgui doncs bé, complementar el seu currículum, afegir doncs certes tasques que ell pugui fer, que, bueno, doncs que pugui desenvolupar.
L'objectiu dels populars és també, segons va assegurar Dieguez, quan es pugui poder analitzar aquest llistat de llocs i transformar-los en llocs de feina fixa a l'Ajuntament. Finalment, els populars també proposen que aquestes persones rebin algun tipus de compensació en rebaixa de taxes o impostos.
El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha presentat també una moció pel ple ordinari de maig. En aquest cas, per mostrar el seu suport a la iniciativa legislativa popular per impulsar la regulació de la dació en pagament amb efectes retroactius, així com la paralització dels desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social.
Tenint en compte l'actual crisi econòmica, financera i social, la formació vol garantir amb aquest acord el dret a l'habitatge de les persones afectades per execucions hipotecàries. L'acord també proposa facilitar el procés de recollida de signatures de les persones i entitats al municipi.
Durant les darreres setmanes, la brigada municipal ha realitzat dues accions noves. Es tracta de remodelació de les escales d'accés a la placeta del carrer de General Prim, darrere de l'escola Mare de Déu del Roser. Aquestes escales estaven molt degradades i s'ha procedit a la seva reparació.
D'altra banda, també s'ha construït una rampa d'accés al passeig del vial del riu Ripoll a l'alçada del carrer de la Mercè. D'aquesta forma hi poden accedir sense cap mena d'impediment les persones amb mobilitat reduïda.
El passat 12 de maig van ser molts els ripolletens que van sumar-se a la manifestació mundial convocada pel moviment 15M. Al Vallès, la crida es va fer poble a poble amb una marxa entre el 4 i el 12 de maig que va passar per diversos municipis, entre ells Ripollet, on es va fer assemblees i acampades.
A l'assemblea de Ripollet es va parlar, entre d'altres temes, de sanitat, dels pisos de protecció oficial i es va donar veu als afectats per les preferents. Àlex Corral, membre de la plataforma d'aturats, que va fer tot el recorregut de la marxa i va participar a la manifestació, feia la següent valoració als micròfons de Ripollet Ràdio.
Pues la verdad que fue muy bien. Fuimos de todos los pueblos del Valle Occidental. No recibían muy bien todas las asambleas. Y nada, lo único triste, pues eso, pues que escuchas todas las problemáticas que hay en cada pueblo. Aquí, muy bien, muy bien. No pensaba que iba a venir gente, la verdad. Vino muchísima gente. Sí, estuvo muy bien, estuvo muy bien.
Segons Corral, el 15M està molt lluny de pagar-se i pensa que cada vegada s'unirà més gent.
Está claro que viendo que cada vez, no como dicen los medios, que somos menos, aunque va mucho menos, somos muchos más, cada vez somos más. Y eso hay que ver el otro día la gente que éramos en Barcelona. Y yo creo que esto sigue para adelante y la gente cuando vaya viendo cómo están las problemáticas que tenemos y cómo está todo, se irá uniendo mucha más gente, pues empieza a concienciar.
El proper dissabte, 26 de maig, l'Assemblea de Ripollet celebrarà el seu primer any de vida i ho farà amb una jornada reivindicativa i festiva, amb activitats, xerrades, cinefòrum i una paella popular a la plaça de Pere IV. Aquells que vulguin podran comprar els tiquets per la paella més beguda, un preu de 3 euros aquest diumenge dia 20, durant l'assemblea setmanal que es fa a les 8 del vespre a la plaça de Pere IV. Per més informació, poden consultar l'esdeveniment Aniversari 15M Ripollet, que l'Assemblea ha creat al Facebook.
La Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme de Ripollet ha iniciat una campanya per denunciar que ja han passat 3 anys des que l'entitat va fer la proposta a l'Ajuntament de dedicar dos espais als dos primers alcaldes democràtics, sense que encara hagin rebut cap resposta definitiva ni satisfactòria per part del govern municipal. Víctimes del Feixisme, a més, estudia la possibilitat de presentar una denúncia a organismes superiors de l'administració pública.
Les converses amb l'Ajuntament es van iniciar l'abril de 2009, quan la comissió va proposar dedicar dos carrers de la vila als dos primers alcaldes democràtics, en Magí Girbau i Baqués i en Josep Ros i Prats. Proposta que va ser rebutjada i que la comissió va reformular a petició de l'Ajuntament demanant dedicar dos espais diferenciats pels dos alcaldes. El gener de 2012 va tenir lloc la darrera reunió entre ambdues parts, segons afirma la comissió, on es va acordar que la proposta seria treballada un cop més estigués constituïda la nova Comissió d'Honors i Distincions de Ripollet. Des d'aleshores no han rebut cap resposta ni convocatòria, fet que ha motivat aquesta campanya, segons la comissió.
Esteu escoltant Info.
El proper 21 de maig s'inicia el període de preinscripció pels ensenyaments postobligatoris, és a dir, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. A final d'aquest mes serà el torn dels cicles de grau superior. A Ripollet, l'oferta de cicles formatius es concentra tradicionalment en l'Institut Palau-Cit, amb molts anys d'experiència en la formació professional. Per parlar-ne ens acompanya el professor, sots director de formació professional, Vicente Guerrero. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Guerrero, el passat 9 de maig, si no m'equivoco, es van realitzar ja diverses visites, també algunes xerrades informatives al centre. Quina és la informació que faciliten a les famílies i quins són els aspectes en els quals volen incidir de cara als pares i als alumnes?
Sí, el dia 9 de maig va ser la jornada de portes obertes pels futurs alumnes de batxillerat, de cicles formatius de grau mitjà i superior, i bàsicament el que es fa és una xerrada general explicant què fem al centre globalment, no només específic del que els estudiants, sinó que coneguin el centre, què fem a més del cicle formatiu de batxillerat o què fem en temes de convenis, de col·laboracions i tot això plegat que pot aportar un valor afegit als alumnes. I després ja el que fan és es dividim en grups de cada especialitat i un responsable d'aquesta família professional pues els informa específicament de la família i fan una visita als espais més específics d'aquesta professió.
Per les edats de les quals parlem, imagino que la majoria són alumnes, no?, els que van a visitar el centre, o
bueno,
també famílies.
A grau mitjà també en venen famílies, i a batxillerat potser també. A grau superior ja no, perquè són gent que ve de fora i que bàsicament té vehicle propi i bueno, ja sap una mica cap a on va, no? però a grau mitjà i a batxillerat sí que venen alguns acompanyats de les famílies.
Quins són els principals dubtes que generen en aquestes visites o que es plantegen?
Pues no gaires, perquè no sé, jo vaig participar i una vegada exposat tot el que fem i el que veuen que fem, que és físic, no? O sigui, és visible, és palpable el que es veu a l'institut, pels equips, pels espais, per tot el que fem. Realment, bueno, hi ha alguna pregunta, però no res a ressaltar, no? O sigui, vull dir, són comentaris més que no pregunta.
Hem de dir que el calendari de prescripció ha variat finalment respecte a l'inicial que va publicar la Generalitat. Quines són les dates definitives de prescripció?
Doncs a grau mitjà comença el 21 de maig fins al 1 de juny i a grau superior és des del 29 de maig fins al 8 de juny.
I s'ha de fer al centre?
No, es pot fer via telemàtica també per la Gencat.
Uh-huh. Parlem dels cicles de grau mitjà. Explica'ns una mica quina és l'oferta del Palau CIP.
En grau mitjà tenim 4 famílies professionals, que és la de transport i manteniment de vehicles, i el cicle formatiu que ofertem és la d'electromecànica de vehicles. De la família d'electricitat electrònica fent l'oferta d'instal·lacions elèctriques i automàtiques. La d'administració i gestió tenim el grau mitjà de gestió administrativa, i la família professional d'instal·lació i manteniment encetem un cicle nou que ha canviat de la llei LOCSE a la llei LOE, que és el de manteniment electromecànic.
El contingut d'aquests cicles ha variat gaire, tot i aquest canvi de llei?
Són tecnologies, per tant, les tecnologies tenen la seva data de caducitat, no? I de tant en tant, doncs, des del Ministeri d'Educació es convocant grups de treball per intentar modificar i actualitzar aquests currículums que estiguin al dia segons la tecnologia que n'hi hagi, no? I en aquests grups participen empreses, participen tècnics i professors.
Aquest és un tema que hem anat seguint també aquí a l'informatiu, una mica la vostra participació, que heu despuntat a nivell d'Espanya i fins i tot d'Europa amb els vostres alumnes a vegades, no?, en alguns d'aquests cicles, perquè esteu una mica, doncs, a l'última, podríem dir. Cosa que potser hi ha gent que no s'imagina.
Sí. De fet, tenim visites i l'altre dia va vindre el delegat territorial del Vallès Occidental, no havia vingut, i va veure les instal·lacions i, bueno, va quedar una mica assombrat, no? I li van explicar que això no és normal als centres, no? O sigui, l'equipament i els espais que tenim, bueno, ho dic jo, però vull dir que ho tinc que dir, no? Li van dir que no és normal a la resta d'instituts, no? I això no només és una labor del Departament d'Ensenyament, sinó que és una labor de l'equip de professors que treballem el dia a dia, i intentem buscar altres recursos i més en el temps que estem ara, no? Buscant recursos externs mitjançant col·laboracions amb empreses i institucions, de forma que poguéssim mantenir aquesta tecnologia en les nostres aules, no?
Val a dir que l'experiència és un grau i que porteu molts anys.
Sí, portem 32, 33 anys fent formació professional i molts professors portem molts anys a l'institut, no? Les hem viscut de totes i, bueno, pensem que ara estem en un moment molt bo perquè tenim uns equipaments i uns espais adients per a aquest tipus de formació i, bueno, així és reconegut pel propi Departament d'Ensenyament, no?
Mm-hmm. Hem parlat d'aquests 4 estudis que oferiu dels cicles de grau mitjà. Tots aquests tenen correlació en els cicles de grau superior? Es poden continuar fins a grau superior?
Bueno, el pas d'un grau mitjà a un grau superior és mitjançant un curs de proves d'accés, o bé directament es poden preparar per lliure i fer les proves d'accés directament, no? Les 4 famílies professionals, de les 4 tenim 3 que tenen continuïtat en el centre, i l'altra, pues, intentem completar-la aviat. Ja estem en la línia d'intentar demanar, però ara és molt difícil pel tema conjuntural econòmic que passa al país, no?
Mm-hmm. Pel que fa a l'accés tant a cicles de grau mitjà com superior, hem de dir que hi ha diverses maneres d'accedir-hi, no? Perquè hi ha gent que potser s'ho replanteja un cop ha fet uns estudis i...
Sí, de fet, fa uns anys es va crear un decret de flexibilització de l'FP amb la intenció de que la gent que està en el món laboral i que, bueno, pues, en el seu dia va tenir que deixar d'estudiar per motius X, doncs que es pugui incorporar a una formació reglada, no? I per això s'ha obert diferents vies, diferents alternatives, perquè professionals que estan tota la vida treballant puguin ser convalidats a nivell formatiu amb estudis reglats, no? Això facilita molt el tema de que gent que estigui treballant no hagi d'estudiar tot el cicle formatiu, perquè allò que hagi estat treballant i conegui, doncs pugui ser convalidable, no? Això és molt important per a la gent treballadora.
Uh-huh.
Altres fets que fem per a la gent que treballa és que fem uns horaris rotatius, vale? De fet, que fem dos franges horàries, i d'aquesta manera les persones que treballen s'ho puguin treure en més temps, però ho puguin treure al final, no?
Clar, imagino que l'horari de tarda potser és el més demandat, no? Quan es cicles o no?
Al grau mitjà la gent prefereix de matí, perquè són més jove i, bueno, tenen activitats a la tarda, d'esports i de més, no? I demanen més vindre pel matí, no? Però l'estructura que tenim al centre és que primer curs de grau mitjà el fem tots al matí i el segon curs a la tarda. Això és una mica la dinàmica del centre, no? O sigui, gent que ve de l'ESO, que s'incorpora a un cicle formatiu de grau mitjà, està acostumat a vindre pel matí, doncs el continuem fent pel matí. Però hi ha gent que ja vol estudiar perquè ja ha passat un filtre de primer curs, passa a segon curs, i la idea és continuar estudiant. L'ambient de la tarda dona més per aquest caliu d'estudi, no? I, per tant, fem els segons de grau mitjà per la tarda. I després ja tots els cicles formatius de grau superior ho fem a la tarda.
Hem de dir que a l'Institut Palau Cid sou com una gran família, perquè a més hi ha alumnes de totes les edats. No?
Sí. Sí, bueno, venen des de 12 anys, que comencen l'ESO, fins, no t'ho sabré dir, no sé, 30, 40, 40, fins, no han sobrepassat els 50. Ara comença a sobrepassar els 50 gent que ve per aquesta via que et comentava abans, no? Mm-hmm. Per poder convalidar estudis per la seva experiència laboral. Llavors ja ve gent més gran, no?
Hem de dir que, a més, des del Palau Cid compten amb una borsa de treball. Com funciona això?
Bueno, tenim la gran sort de que tenim una trajectòria i tenim una bossa de treball d'empreses que ens coneixen, i encara que estem en una època no molt bona en aquest sentit, doncs intentem buscar i trobar ofertes per als nostres nois, no? El fet de que vingui gent de tot arreu, o sigui, molt del voltant, no tant de Ripollet, però sí del voltant de Ripollet, no, això fa que el boca a boca arribi a molts llocs, no? I per tant, inclús les empreses vinguin d'aquests llocs, no? I no només es concentrin en empreses de Ripollet i al voltant, no? Sinó que podem venir del Maresme, podem venir del Vallès Occidental, podem venir d'altres llocs, no? Tenim, de fet, un, per posar-te un exemple, que tenim a Sant Sadurní treballant, no?
Mm-hmm. Hem de dir que, abans ho comentàvem fora de micro, que l'institut és un referent, no només a la comarca, sinó també fora, ja no només pels alumnes, sinó per les empreses, però potser aquí a Ripollet no és tan conegut, no té el prestigi que potser té fora.
Sí, la veritat és així, no? A l'ESO i el batxillerat sí que hi ha gran volumen de gent d'aquí de Ripollet, més perquè està a prop i caminant s'arriba, no? Però a gent de cicles, doncs sí que bé, no ho tenim calibrat ara, però t'ho podríem fer arribar, no sé, igual del 20-25% dels matriculats a cicles formatius són de Ripollet, la resta són de fora. El fet, no ho sabem per què, perquè, bueno, publicitat en fem, en coneixem totes les institucions del poble, es movem, però... Bueno.
Penseu que aquí té alguna cosa a veure també als centres educatius, que potser no fomenten tant aquesta formació professional, entre cometes, i fomenten més els estudis universitaris o superiors?
Bueno, no
la
sé...
Cultura familiar, igual, no? O sigui, una responsabilitat compartida, podria ser.
Bueno, ja és qüestió de país. En aquest país anem en contra del que diu Europa, no? Europa diu que han d'haver-hi la piràmide dels estudiants, que és molt ampla per baix, que és els cicles primaris, no? De l'ESO, etc. I a mesura que anem pujant fins a la universitat, a dalt és més petit, la piràmide, no? Aquí en Espanya fa això que diem, no? Un 80-60-80, no? Molts universitaris, pocs tècnics, i també molts de primaris, no? Per tant, aquesta franja del mig, Europa està dient a Espanya que ha d'espavilar, que s'ha d'enxamplar, i no tant la d'universitaris, que ja veiem, no? Que hi ha universitaris pues, venent cafès o vestits o tal, no?
I amb aquesta conjuntura econòmica, quina és la demanda que esperen tenir pel proper curs?
La creuen demanda, que pot afectar? D'alumnes, no, tot el contrari. Nosaltres, quan més crisi n'hi ha, més treball tenim, perquè hi ha més aturats i, per tant, la gent s'intenta formar durant aquesta època que està en atur, no? Hi ha molts professionals, molta gent aturada, que es matricula a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, gent gran, per aprofitar el temps, aquest temps que està en atur, de cara a que quan la cosa torni a pujar, doncs tingui una formació superior, no?
Hem de dir que el Palau Sitja no és l'únic centre que ofereix cicles formatius. N'hi ha l'Institut Lluís Companys, que també n'ofereix dos cicles en la seva oferta. És el cas del grau mitjà de tècnica en atenció sociosanitària i un altre de grau superior de tècnica en educació infantil. A vegades sembla com que el Lluís Companys faci el més els de les noies i el Palau sí, més els dels nois. Això és així? Teniu noies fent cicles que no siguin els d'administració?
Tenim. Tenim alguna noia fent, aquest any, el cicle d'instal·lacions instal·lacions elèctriques automàtiques. Tenim una altra noia fent el de regulació i control, i hem tingut noies fent automoció altres anys.
És cert que són poques, no?
Són poques, evidentment, són poques.
I com valora en general l'oferta de cicles que hi ha a Ripollet entre els dos instituts?
Bueno, això, jo penso que l'Ajuntament ha de conèixer això, no? Ha de conèixer quin teixit industrial té a la zona, i hauria d'assegurar que aquest teixit industrial es realimentés amb gent del poble ben formada, no? Crec que no ha estat així, no? Hi ha estudis de teixit professional i crec que no està igualat el tema, no? Nosaltres fem aquestes quatre famílies professionals, són les que fem durant tota la vida que estem al centre, o sigui, tota la vida han tingut aquestes quatre famílies professionals, continuen tenint sortides i per això hi són, i continuem treballant molt, perquè treballar a Ripollet no és el mateix que treballar a una capital de comarca com Sabadell, com Terrassa, com Granollers, sinó que aquí estem, bueno, en un poblet, Ripollet, molt a prop de Barcelona, molt a prop de Sabadell, i per tirar endavant aquests cicles formatius en qualitat, doncs el grup de professors han de treballar molt més que no pas en una capital de comarca.
I què els diria a aquelles persones que s'estan plantejant fer o no un cicle formatiu a Ripollet?
Bueno, nosaltres no intentem conversar a ningú. El nostre director, quan ve gent a preguntar i tal, bueno, si pots matricular, matricula, si no passa res, no? Tenim la confiança de que nosaltres hem apostat sempre per la qualitat, que no per la quantitat, i per tant la gent que ve sap a què ve, no? Si s'ha informat, sap que ve a cicles de qualitat, sap que li costarà aprovar, sap que haurà d'estudiar, però sap també que al final tindrà un ventall d'empreses que li estaran esperant, no? I això és el que donem nosaltres, el que oferim, i a partir d'aquí la gent ha de saber això, i quan ve ha d'esperar això, no? Un servei de qualitat, uns ensenyaments de qualitat, i que no tingui un títol que al final, no sé, que es pregunti, jo he estat estudiant però ara no puc col·locar-me, no? Nosaltres tenim una alta inserció laboral, inclús en el temps que tenim ara, no?
Doncs ja ho saben, si a més volen una mica més d'informació, poden consultar la web del centre, liespalagocit.com. I nosaltres estem molt, molt agraïts de que ens hagi acompanyat el professor i sotsdirector de formació professional de l'Institut Palau Sit, Vicente Guerrero. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi
encantat. Bé. Encantat. Gràcies.
Bé. Esteu escoltant Info.
Seguim a més notícies. Fins al dia 31 de maig, la Sala d'Art del Centre Cultural acull l'exposició Animacions, conferint el moviment. Es tracta dels treballs del programa d'arts visuals del projecte Eduard, que enguany s'ha realitzat a les escoles Gassó i Vidal i Enric Tatxer. La inauguració es va celebrar aquest dimecres amb la presència dels nens i nenes que han elaborat els treballs.
Pere Garrido ha estat un dels monitors responsables d'aquest curs. Ell mateix ens explicava durant la inauguració en què consisteix el treball dels alumnes.
Aquesta seria la tècnica. A nivell temàtic hem elaborat tota una sèrie de personatges que durant la resta d'anys amb les que hem estat fent el programa ja hi havia aquest fons, que tenen una vinculació amb Ripollet. Si en altres moments ha sigut la realitat, la que hem treballat, no? El lloc on viuen, com és la seva família, enguany treballàvem sobre personatges ficticis, totalment irreals i de fantasia, que es poguessin vincular a la realitat i que hi hagués aquesta frontissa en la que es poden trobar els dos àmbits.
A l'exposició es pot veure per pas el procés de treball que han fet els alumnes dividit en diferents espais. Una presentació dels mateixos, el treball de què significa el moviment i com fer moure els objectes amb la tècnica de l'stop motion, els treballs en paper i plastilina dels personatges que han creat i finalment el muntatge de vídeo amb els treballs realitzats. Es tracta de sets fotogràfics per a que els pares i mares també puguin entendre quin és el treball que s'ha fet. Enguany el projecte compta amb diferents plans educatius pensats per arribar a tot el municipi. Així, els dissabtes es faran visites guiades als grups familiars encara que els fills no hagin participat de l'Eduard, i entre setmanes farà visites guiades als centres educatius que així ho sol·licitin.
Aquest vespre el Teatre Auditori presenta l'espectacle Dreaming and Rapping, que es podrà veure a les 10 en el marc de la programació professional estable que organitza l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Aquest espectacle està especialment dirigit als joves menors de 25 anys. Per aquesta raó, la companyia Teatre Obligatori, responsable de la proposta, va fer el passat dimarts una presentació prèvia de l'espectacle als alumnes de l'Institut Can Mas.
També per ser un espectacle diferent als programats habitualment per l'Associació d'Espectadors, s'ha establert un preu d'entrada especial per grups d'un mínim de 10 joves, que serà de 5 euros per persona. Dreaming and Rapping és un musical de hip-hop basat en l'obra de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu. S'inspira en l'art dels DJs, dels MC, dels grafiters, dels b-boys i les b-girls. El llibret respecta els trets bàsics de l'estructura de l'obra i manté les quatre trames de l'obra, però transforma els personatges, els escenaris que aquests habiten i, sobretot, el vocabulari que utilitzen.
La regidoria de Joventut i Ciutadania ha fet públiques les bases del 14è certamen de curtmetratges de Ripollet. Els dies 13, 14 i 15 de juliol es veuran al pati del Centre Cultural les obres seleccionades i el dia 21 al mateix pati es farà públic el veredicte i tindrà lloc l'entrega dels premis del certamen.
Enguany els premis seran de 650, 350 i 150 euros i trofeu pel primer, segon i tercer premi respectivament. També s'entregarà un quart premi accèssit de l'organització. Les obres s'hauran d'adreçar abans del dia 18 de juny. El mateix dia 21 de juliol es realitzarà el cinquè concurs de curtmetratges Express de Ripollet. Aquella nit, a partir de les 10, es realitzarà el visionat, es farà públic el veredicte i tindrà lloc l'entrega de premis del concurs, 350 euros i trofeu per un únic guanyador. Els participants hauran de presentar-se a les 9:30 del matí del dia 21 de juliol al Casal de Joves de Ripollet per realitzar la inscripció. L'organització farà públics i per sorteig davant dels participants dels elements obligatoris que hauran d'aparèixer al curtmetratge. Aquests elements seran un objecte, una temàtica i una frase. Així mateix serà obligatori que els curtmetratges siguin rodats a la vila de Ripollet. Les obres s'hauran d'entregar a l'organització abans de les 7 de la tarda del dia 21 de juliol al Centre Cultural. Aquestes activitats formen part del programa d'actuacions del tercer Pla Local de Joventut de Ripollet 2012-2015.
Esteu escoltant Info.
La regidoria de Serveis Socials va presentar ahir en roda de premsa dues importants iniciatives que el departament està portant a terme enguany. Es tracta d'una banda de la celebració aquest 2012 de l'any europeu de l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional i d'altra banda de la posada en marxa d'un projecte d'intervenció a través de dinàmiques grupals. Per parlar-ne d'aquests dos projectes, avui ens acompanya la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant una mica d'aquest any europeu de l'envelliment actiu. Què és el que es vol aconseguir?
Bé, en aquest any europeu de l'envelliment actiu que celebra en aquest any 2012, és una iniciativa de la Unió Europea que està dirigida a sensibilitzar i a forçar una mica la implicació dels diferents agents en el tema de l'envelliment actiu. Bàsicament, l'objectiu més important seria sensibilitzar a la societat en general en el que és la importància que té l'envelliment actiu i les seves diferents dimensions, i sobretot també estimular i promoure intercanvi d'informació, desenvolupar aprenentatges, promoure sobretot una política d'envelliment actiu digna.
Hem de dir que l'Ajuntament ja fa anys que treballa aquestes polítiques d'envelliment actiu. Amb quines eines? Què és el que heu fet des de fa anys?
Bé, l'Ajuntament des de les diferents regidories sempre ha tingut una atenció a la gent gran, però específicament des de l'àrea de serveis socials l'any 2007 vam posar en marxa una línia d'envelliment actiu que es va dir el més actiu. Va ser una proposta així innovadora que en un mes vam intentar fer diverses activitats cada dia adreçades a la gent gran que té ganes de fer coses. Això es va convertir a partir de l'any 2008 en el programa Gent Activa, que penso que és l'eina que tenim nosaltres en aquest moment, que potser dona aquesta imatge i aglutina aquest tema de l'envelliment actiu, així com potenciar la creació de l'aula d'extensió universitària per la gent gran i també donar una mica d'impuls a les actuacions que es feien des del casal municipal d'Avis.
Enguany hem de dir que voleu anar una mica més enllà, promoure altres activitats. Quines són les que heu programat o teniu previstes?
A veure, és un programa que ens agradaria... Aquest any europeu per nosaltres és com un repte, perquè ens agradaria que tothom es fes seu el tema de l'envelliment actiu. Però no només l'Ajuntament, sinó les entitats i qualsevol persona particular que voldria participar-hi. A grans trets, no diré tot, perquè realment és molt llarg el tema, ens agradaria... Bueno, estem creant algun tipus d'actuació que podria ser de participació i sobretot també de participació entre generacions, com seríem joves i amb infants, i per altra banda volem potenciar un espai de debat i de donar a conèixer més reflexió a el que és l'envelliment actiu. Podríem destacar potser el que seria fer un programa de ràdio amb gent de Ripollet, que seria un exemple de lo que és una gent activa, d'una persona activa, amb objectius, malgrat tenir una data ja avançada, però amb ganes de fer, d'estar, de cuidar-se, de tirar endavant. Podríem parlar també de que voldríem fer, amb tot el repte que suposa, una trobada amb diferents experts de la universitat en el mes d'octubre per poder debatre cap a on va l'envelliment actiu. Però hi ha un repte que ens agrada i que penso que potser és el que ens agradarà més arribar-hi, que és potser crear un voluntariat amb gent gran que pugui fer actuacions també envers altres persones grans que també necessitarien, bueno, això, algú que els animi, els acompanyi a que tinguin un envelliment en qualitat.
Voleu generar debat entorn la gent gran i amb la gent gran. En aquest aspecte també s'emmarca una mica aquella trobada tècnica amb universitats que voleu també programar, no?
Uh-huh. Sí, penso que és bo... Vale, és a dir, fer activitats, però també hem de fer una mica la reflexió de que cap a on hem d'anar. Hem de ser conscients que a partir d'enguany, per això se celebra aquest any, l'Europa i Catalunya, que estem a dintre d'Europa, tenim cada vegada més una població més envellida, però una població que arriba als 65 anys amb unes condicions de vida que no teníem fa 15 anys o 20 anys i amb una esperança de vida molt llarga. Això què vol dir? Pues que hi ha un col·lectiu de gent que podríem pensar que és un lastre perquè tenen despeses, perquè van al metge, perquè estan com apàtics, no fan res, i no és veritat. Vull dir, tenim un col·lectiu de persones que realment poden oferir molt a la societat encara, poden fer moltíssimes coses, poden participar, poden mobilitzar, perquè tenen temps, a més, i si tot va bé, poden ser persones referents per gent jove i per nens. Per això també ens interessa que hi hagi aquest intercanvi, que els nens vegin que, bueno, que no tot s'acaba quan ja has acabat de treballar, vull dir que la vida és molt llarga, per sort, i tenim molta gent que realment pot viure molts anys ara, i que encara, bueno, i que realment, per desgràcia, això sí que és cert, serà el pèssim més important dintre de 20 anys a la població.
Heu fet molt d'èmfasi en el fet de que és un programa obert a la participació de tots els agents socials. Amb quines col·laboracions hi compten actualment?
Per ara tenim la participació, com és lògic, de diferents regidories, com la regidoria de comunicació, que ens ha donat tot el seu suport per fer el seguiment i per fer difusió i per preparar al final una exposició amb tot el tema. Però a part d'això, doncs, amb educació, per treballar amb les escoles en tema intergeneracional, però per fora, ara ja hem aconseguit algun acord, com per exemple amb la associació fotogràfica, que a més el que farem serà, ells fan cada mes un concurs social i un dels temes serà l'envelliment actiu, vull dir, els propis socis faran fotos de l'envelliment actiu a Ripollet, i a part d'això muntar un concurs per joves i infants de com veuen la gent gran, val? Que penso que pot ser interessant perquè serà una manera que hi participin. També hem fet contacte amb l'associació Jaume Tosset perquè molta gent gran va formar-se i a fer coses, i això és interessant. I hem de donar aquest espai. Hem parlat amb patronat d'esports per tema de l'activitat física mitjançant l'esport, seguir la potència com ho s'està fent, però donar-la a conèixer perquè tot i així i canviar algun tipus d'activitat. Per ara, quan diem que estem oberts, vol dir que encara no hem acabat de fer tots els contactes amb tothom, però bueno, que és obert perquè ens agradaria que tothom s'ho fes seu, és el que jo deia al principi.
A més, hem de destacar que des de serveis socials doncs, s'ha volgut que aquest programa, tot i ser molt ampli, no tingui cap cost.
Això ha sigut el gran repte, amb algun cost hi haurà, només la dedicació dels tècnics que ja s'estan posant és lògic, però sí que és cert que hem intentat buscar fórmules que per nosaltres, com està la situació que tenim actualment i som conscients de que no podem fer grans despeses, que sigui un cos mínim de lo que sigui les hores de tècnic o d'un espai, i crec que ho aconseguirem.
I parlant d'aquesta situació econòmica tan desfavorable, canviem de tema perquè a la roda de premsa d'ahir també vam parlar d'una nova manera de fer serveis socials, utilitzant els recursos disponibles actualment, però doncs, això, amb un altre projecte. De què es tracta?
Bé, el projecte que es va presentar és un projecte que ha vingut arrel de la reflexió que han fet els tècnics de la casa, que es dediquen a fer atenció amb les persones que van a demanar algun tipus d'ajut o prestació o recolzament a serveis socials, i que fa temps que, bueno, que s'estava acabant una mica com la imaginació i com poder arribar a treballar certes actituds i habilitats que potser de forma individual no es poden fer, no? Clar, s'estem trobant amb uns col·lectius concrets que es valorava que potser s'havia de fer algun altre tipus d'intervenció, anar més allà, vale? En aquest cas han fet dos tipus de col·lectius concrets que potser és el que es veia més necessitat, que eren les persones aturades de llarga durada, que realment arriben ja als serveis socials quan realment ja no tenen cap prestació ni subsidi, se'ls està acabant els ingressos i arriben allà en una situació totalment molt complicada i tot ho veuen molt negre. Llavors aquí es plantejava treballar de forma grupal amb persones que tinguessin la mateixa situació per treballar sobretot el tema de motivació, habilitats, com fer recerca de feina, malgrat que s'està fent des del patronat d'ocupació, però penseu que hi ha persones que també han passat pel patronat d'ocupació i no han pogut fer aquest canvi, aquest xip. I fer entendre a vegades que evidentment la situació és complicada, però l'actitud que tu prens o les actituds o com tu vius la realitat també t'ajuda a tirar endavant, no? I no veure-ho tot tan negre. I per altra banda, l'altre col·lectiu que treballem és les famílies amb nadons menors de 18 mesos, que són famílies molt vulnerables, amb situacions molt complicades, i que ens estem trobant amb situacions de dir que tu dones per suposat, que dius, ostres, mira, per lògica, saps cuidar el teu bebè, doncs hi ha gent que té que aprendre a cuidar el seu bebè, no? Això ve a un programa en col·laboració amb Càritas, que a través d'un programa que es diu Prou Infància de la Caixa dona uns ajuts econòmics de 100 euros mensuals per despeses d'alimentació, d'higiene, etcètera, adreçat als bebès. I les famílies, el que nosaltres volem pretendre és que no serveis socials és una màquina de despendre diners, no? De dir, bueno, vaig a demanar un ajut i tal. Sí, la feina de serveis socials sempre significa compromís. Compromís vol dir que qui va allà, evidentment, se li dona una prestació econòmica si la necessita, però aquesta persona o aquesta unitat familiar ha de fer un esforç, de fer uns canvis, perquè, com ho bé explicava ahir la Montse Mas, la situació no va millor, anem a pitjor. Les ajudes socials que hem donat molt de temps s'estan retallant, i això vol dir que aquestes persones s'han de sortir per elles mateixes, no per la protecció de l'administració.
I quins són els beneficis que aporta aquesta feina grupal davant de la individual?
Home, pensa que l'actitud d'una persona davant d'un grup no és la mateixa que una persona que està de tu a tu amb un tècnic. Estaven persones amb la seva mateixa situació d'entrada. Això vol dir que, en certa manera, bueno, et veus com un mirall, val? I potser de vegades pot ser més crític inclús amb tu mateix. Ajuda també a fer xarxa, ajudar-se, a donar-se compte de que, bueno, que les motivacions a vegades entre les persones que tenen la mateixa situació pot ajudar més que no que vingui un tècnic des de fora, o treballar en grup, el que no se li ocorreix un, se li ocorreix a l'altre, i tot això potencia que aquella persona, pues, la seva autoestima també pot dir, ai, pues mira, escolta, pues no em va tan mal, o no penso tan malament, no? O realment em serveixo per fer un canvi, o mira, he sabut aprendre a fer això i ho he pogut ajudar del costat que li he ensenyat. Jo penso que és una dinàmica, i també per altra banda no hem d'oblidar que això també és un revulsiu pels tècnics. Els tècnics de serveis socials, i aquí per mi agraeixo de veritat la tasca i la dedicació de totes les tècniques i tècnics de serveis socials d'aquí de Ripollet, que estan fent una labor silenciosa que ningú coneix i que estan fent realment que la cohesió social d'aquest municipi se segueixi mantenint. I sembla molt bèstia el que estic dient, però és que és així. Però arriba un moment que també es cansen. Es cansen perquè es veuen com que no tenen sortida i que no tenen, i ells mateixos són els recursos en aquest moment. Vull dir, és que el tècnic d'aquesta casa és el recurs que tenim en l'Ajuntament per treballar, i aquest tècnic bueno, és capaç de dir, mira, això no funciona, fem un canvi, va, intentem-ho. Ostres, és d'admirar que amb tot el que estan aguantant i amb tot el que realment han de remenar siguin capaços de dir, mira, dedico hores, faig un projecte, el faig, i a més sense diners. Vull dir que ells mateixos són els recursos. Vull dir que realment s'ha de reconèixer que és una bona feina i penso que funcionarà.
Ahir els tècnics parlaven d'una banda d'aquesta desmotivació una mica que els ha portat a com a reciclar-se, però també mostrava la seva satisfacció perquè les sessions inicials estan anant molt bé, no?
Sí, bueno, ja han fet alguna. La primera que han fet ha sigut amb les famílies, l'han fet els educadors socials, la part de laboral la fan més les treballadores socials, i estàvem molt satisfets de la resposta de les famílies. Penseu que una cosa tan simple com fer una papilla de fruita, que tinguin que estar i veure i ensenyar-li a una família que, a veure, amb dos peces de fruita o una peça de fruita i una galeta pot fer una papilla i que pot que surt molt més bé de preu, més higiènica, més saludable, que anar a la farmàcia a comprar el potito, i dius, ostres, val la pena. La gent es va sentir molt satisfeta perquè es va sentir acompanyada, era una cosa pràctica, i amb això és una excusa per poder treballar altres coses. Vull dir, vale, la papilla està allà, però segurament que mentre fas la papilla es parles d'altres coses, comentes el dia, què has fet avui, com has tractat el nen, etc, etc, etc. Per ara, l'experiència és bona, i s'han posat uns indicadors que quan finalitzi l'any valoraran l'esforç si val la pena, i a partir d'aquí, si tot va bé, seguirà l'any que ve.
A més, s'han plantejat de crear algun grup nou, no? Quan a pares i a...
Ah, sí, és cert. Jo t'ho dic, si som una canya de tècnics, sempre estan allà donant-li a la volta. És veritat, l'educadora que treballa en l'àmbit de joves, que es dedica més a fer el seguiment dels adolescents de 12 a 18 anys aquí a Ripollet, també plantejava fer sobretot el treball de... però de forma separada, pares i adolescents, per treballar sobretot tema límits, límits i actituds, perquè bueno, tots sabem l'adolescència, tots hem sigut adolescents, és una època de canvis, que creix el cervell, i per això diuen que estàs encara i les hormones estan alterades, i és bueno, i tots tenim que i és l'època de definir la teva pròpia personalitat, no? I davant dels teus pares, pues bueno, és lògic que hi hagi conflictes. Però hi ha situacions que a vegades aquests conflictes que són lògics i costa inclús en famílies que estan, bueno, en una situació tranquil·la, pues hi ha famílies que això supera, no saben què fer, no saben dir que no, niño cállate, no sé què, però bueno, que a veure, que torno a dir que són situacions que segur que en situació, tothom ha passat aquesta situació, però bueno, a l'adolescent també dona més valor al grup, bueno, coses que passen. Llavors han valorat poder treballar aquest tema perquè això també incideix en el tema del fracàs escolar, en el tema de motivar per seguir estudiant, l'abandó dels estudis, que aquí a Ripollet és un tema important, i que estem en una situació econòmica que hem de fomentar que la gent el segueixi formant, que és el futuro quan sortim de la crisi immediato, que tot el món esté preparado.
Doncs amb aquesta reflexió finalitzem aquesta entrevista. Avui hem parlat des dels serveis socials des d'un punt de vista com més positiu, que feia temps que no en parlàvem a la ràdio. En parlem doncs dels casos i d'aquesta situació econòmica, però també avui doncs hem volgut parlar d'aquestes dinàmiques grupals i aquest envelliment actiu. I agraïm moltíssim a la regidora de serveis socials, Maria Lladó, la seva presència. Merci.
I a vosaltres per convidar-me.
Gràcies.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Ripollet vol recordar als veïns i veïnes del municipi que després de la modificació del calendari del contribuent per aquest exercici 2012, els terminis de pagament de l'impost sobre béns immobles d'enguany són, per als rebuts no domiciliats, el primer pagament del 15 de maig al 16 de juliol i el segon del 25 de setembre al 26 de novembre. Per als rebuts que estiguin domiciliats, el pagament es farà en tres cops, els dies 5 de juny, 25 de setembre i 5 de novembre.
Recordem que continua obert el termini per inscriure els nens i nenes als casals d'estiu. Les inscripcions es poden fer de forma mensual o per setmanes i amb o sense menjador, i es poden realitzar a l'Espai La Gresca i al Centre Cultural durant tota la setmana vinent.
L'Associació d'Espectadors ha organitzat per aquest dissabte una sortida guiada als municipis del Vendrell i Coma-ruga per tal de realitzar la ruta Pau Casals. Es tracta d'un itinerari biogràfic d'aquest virtuós de la música. Per més informació cal consultar espectadorsripollet.cat.
Per aquest diumenge, la Casa Natura ha preparat un taller d'observació i plantació de plantes al Parc dels Pinatons. L'activitat forma part del cicle Activitats en Família al Parc i per participar cal fer la inscripció a la Casa Natura al 93 586 58 56 o a casadenatura@gmail.com.
I demà dissabte, Mans Unides realitzarà el seu festival anual, enguany dedicat a millorar la salut a l'Índia. L'espectacle comptarà amb les actuacions dels balladors de la Colla de Rosso de Sabadell, Amics del Ball i Amics del Teatre. El festival que enguany es farà al centre parroquial començarà a les 6 de la tarda i el preu de l'entrada és de 10 euros. L'entrada inclou una tira de números també per participar en una rifa. Els diners que l'entitat recull en el festival de demà serviran per endegar el projecte La Salut, Dret de Tots, que consisteix en la formació d'un grup de dones de l'Índia perquè adquireixin bons hàbits d'alimentació, higiene i salut. Recordem, com sempre, que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
Abans d'acabar, com sempre, mirem quin temps ens espera per aquests dies a Ripollet.
La calor aquest cap de setmana vindrà acompanyada de pluja. Tot i que no s'espera enruixat de gaire importància, s'espera aigua amb estones de sol i molts núvols de divendres a diumenge. De cara a la setmana vinent, els núvols aniran desapareixent i continuaran les bones temperatures.
Doncs fins aquí l'Info 200 d'avui divendres 18 de maig de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricart i que us parla Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-ho online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat.
The French are glad to die for love.
I els deixem amb aquest famós tema de Marilyn Monroe de la pel·lícula Els homes les prefereixen roses, tot recordant que enguany es commemoren els 50 anys de la seva mort i que aquest serà un element al qual es farà referència al cartell del 14è certamen de curs de Ripollet que ha convocat la regidoria de joventut. Gràcies per la seva atenció i els esperem el proper divendres, ja ho saben, bon cap de setmana.
On the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're off.